Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Deu i 21 minuts, encetem la nostra roda de portaveus. Després d'un primer debat dels pressupostos, després de les eleccions, al Parlament el passat diumenge està la qüestió prou intensa fora del nostre terme municipal i a casa nostra no direm tampoc que estigui tranquil·la, perquè continua havent-hi, com és obvi, molta gent preocupada, bon moment també per tornar a obrir la roda de portaveus. I la comencem amb el cap de llista del PSC, regidor de Turisme, regidor de Projectes Estratègics, en alguns dies alcalde accidental, per mort d'aquestes circumstàncies que hem viscut, Luis Miguel García. Bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora, Vicent.
Si haguéssiu de negociar amb algú, ara quina recomanació faríeu?
A nivell local o a nivell nacional?
Jo diria que a nivell nacional. Per què? Perquè com a mínim Luis Miguel García podria dir a nivell nacional, escolta'm, a l'Ajuntament de Sitges estem amb Esquerra, al Consell Comarcal estem amb Junts per Catalunya. Calmeu-vos una mica i busquem el que sigui millor. Teniu la sensació que serà difícil de sortir d'aquest embolic que hi ha ara?
Sí, jo crec que sí. El panorama que s'ha deixat la selecció és un panorama gaire clar, malgrat que alguns diuen que està molt clar, jo crec que no està gaire clar. I jo, si tingués que liderar jo les converses per a conformar un govern, evidentment el primer que trucaria serien els partits d'Esquerra, però jo crec que és interessant que les esquerres es posin d'acord per tirar projectes engrescadors en la situació en què estem, però sobretot perquè necessitem fer un canvi de la política que portem aquí a Catalunya a nivell nacional des de ja fa una dècada.
Que veu tenir una alegria diumenge i una mitja decepció dilluns?
No, la veritat sí, que sí que van sortir massa contents i el que acabo de dir, quan veus després les fisses del tauler i les recompones de tal com han sortit els resultats, no és una decepció, és potser pensar que estem en el mateix punt de partida que fa 6 mesos, que fa un any i que la situació és complicada. I correspon, sobretot, jo crec que correspon al primer, al PSC, liderar les converses a la resta de partit, i jo crec que les converses haurien d'anar parlant amb Esquerra Republicana i parlant amb els comuns. Jo crec que és el que la ciutadania ha demanat.
En uns moments anirem en clau sitgetana, però abans d'això, intuïu o en algun moment heu pensat si aquesta situació actual pot acabar amb noves eleccions?
Sí, jo he pensat. Jo veig molt, molt difícil, molt complicat que Esquerra i Junts es posin d'acord. És una percepció meva, no? Jo ho veig complicat. I sí que és una possibilitat que està ahí, però ja no ho he dit jo. Ho ha dit el portaveu d'Esquerra Republicana, el Sergi Sabrià, ho ha dit, que aquesta possibilitat està sobre la taula. Jo crec que és una possibilitat que existeix i seria, també ho he de dir, que seria un altre fracàs de la política. Ja portem 6 eleccions en 3 anys, anar a eleccions una altra vegada al juliol seria un altre fracàs de la política i dels polítics.
Ara no sé si es pot arribar a garantir o no, però el que pugui passar al Parlament de Catalunya influirà o no en la correlació de forces a l'Ajuntament de Sitges o al Consell Comarcal?
No, jo crec que no té res a veure una cosa o l'altra. La política local és la política més propera al ciutadà i no té res a veure amb la política nacional, que jo crec que no, això no ha d'influir de cap de les maneres. Sigui quin sigui el resultat que conformi el govern de la Generalitat, jo crec que no.
Ha passat un any gairebé, diríem que un any i un dia, des que el Partit dels Socialistes, amb el Margalló, des que es va signar el pacte per la incorporació dels 3 regidors del Partit dels Socialistes, altres també, com dèiem, però fonamentalment ara ens referim als 3 regidors socialistes, a l'equip de govern de l'Ajuntament de Sitges. A grosso modo, perquè esclar, va arribar aquesta incorporació i un mes després va arribar la pandèmia i és evident que és difícil fer una valoració del que ha passat en aquest any. Però si l'heu de fer, Quin balanç en feu d'aquest primer any del Partit dels Socialistes en el si del govern?
Jo faig un balanç molt positiu. Pensa això, nosaltres vam signar l'acord ara fa un any i van entrar a governar el juliol, l'1 de juliol. La pandèmia va trastocar tot el tauler municipal i jo crec que hem fet tots un gran esforç perquè aquest govern d'una majoria àmplia pogués tirar endavant els projectes que tenien, que havien pensat, que havien posat sobre la taula. Però sobretot teníem una pandèmia a sobre que ha trastocat els plans de tots. És cert que són partits que en alguns casos tenim diferències ideològiques, però no són insalvables. Nosaltres posem sobre la taula el diàleg, el consens i intentar sobretot pensar i situar Sitges al centre del taulell i treballar per els sitgetans i sitgetanes.
Bé, en dos dies estarem a Setmana Santa. El divendres passat conversàvem amb el director de l'Hotel Calípolis i és evident que el regidor ha conversat amb els representants del sector, d'un sector que diríem que mai ha viscut el que ha viscut aquest any i que no sé si té massa esperances també en aquesta temporada del 2021 o si més d'un ja comença a pensar amb la del 2022 i aquesta del 2021, que sigui, no sé si dir, si un cert any de trànsit, si és que algú pot aguantar o de debò durant tot l'any. Quina percepció té ara el regidor a partir de les converses amb el sector de la situació actual?
La situació actual jo crec que tothom sap que és molt, molt, molt complicada. No tenim cap índex que ens indiqui que tornarem a un estiu, ja la Setmana Santa ja està descartada, un estiu més o menys normal i sí que és cert que el sector de l'hostaleria, el sector de la restauració ha estat el sector més afectat amb aquesta situació, el sector de l'oci nocturn, recordem que porten 6 mesos tancats. Però jo el que sí que demanaria és a totes les administracions, i m'ho demano jo també, és posar tots els nostres esforços en ajudar aquest sector. El que és incomprensible, de vegades ha resultat incomprensible, és que i no és una crítica, perquè tothom, jo vaig prometre fa molt de temps que no criticaria cap administració en aquesta situació pandèmica perquè ningú sap què fer. Però el que sí que he de dir, que la Generalitat de Catalunya, que és la que va ordenar o va el tancament d'aquests serveis, és l'administració que menys ajudes ha donat al sector. I això ho hem de dir, ho hem de reclamar. Hem de reclamar a la Generalitat de Catalunya que posi en marxa ajudes directes en aquest sector, com ha posat directes i indirectes al govern de l'Estat i, sobretot, com ha posat l'Ajuntament de Sitges, que ha fet un esforç grandíssim. Sí que sé que algunes han arribat tard, els nostres estan encara per arribar. Ara aquest mes aprovem el pressupost definitivament i ja trobarem línies ja d'ajudes directes al sector i sobretot compromisos que ja teníem adquirits en ells. Però això és una feina que hem de fer tots i a nosaltres, dintre de les nostres possibilitats i dintre de les nostres del nostre pressupost, farem el que hem fet fins ara, és donar suport a tot aquest sector econòmic, que és el principal sector econòmic de Sitges, per pal·liar aquesta situació que estem vivint.
Obrim una mica el ventall, perquè en aquest any també ha passat una mica de tot. Des del sector que ha marxat d'aquella taula per la recuperació, des del sector que demanava sorra a les platges i dins de l'equip de govern hi havia posicionaments diferents, si no recordo malament, el regidor em corregirà si no és així, però el PSC sí que apostava per la regeneració de platges o per ajudar d'alguna manera aquesta regeneració. Hi havia altres membres del govern que la descartaven totalment, però és evident que això es tornarà a posar sobre la taula d'aquí 2 dies, perquè arribarà el bon temps. I per altra banda, com comentàvem, no sé si el sector ha cronificat una situació que no és altra que aguantem fins on podrem i quan vingui la vacuna ja en sortirem per una certa malfiança que puguin arribar prou ajuts o que ho puguem salvar tot després de tants mesos en què s'ha viscut d'aquesta manera.
Sí, aquí tant el sector econòmic com nosaltres hem de ser coherents i conseqüents amb la situació que estem vivint. Aquest tema ja està sobre la taula, no és que arribarà, el tema està sobre la taula i aquí nosaltres estem, no és que estem dividits, parlo ara del PSC, evidentment, Nosaltres, per una banda, entenem la situació del sector econòmic, entenem que hem de fer tots els esforços, entenem que hem d'ajudar a totes les persones que viuen de la seva feina a l'estiu, a les platges de Sitges, però també s'ha d'entendre en dues coses. Nosaltres creiem que aquest estiu no serà un estiu com qualsevol altre, no creiem que les fronteres estiguin obertes i no tindrem una massificació de persones, això per una banda. Per l'altra banda, tenim un compromís signat amb l'acord de govern en què no demanaria el dragatge de les nostres costes. Som coherents nosaltres quan signem documents i tenim una paraula i tenim un pacte en aquest sentit. I aquestes dues finestres són complicades de gestionar. Per una banda, has d'ajudar i has de dir als sectors que farem tot el que estigui a les nostres mans. Per altra banda, nosaltres, primer, per un compromís que tenim signat a la resta de l'equip de govern i, sobretot, perquè creiem i som responsables, el Xavier Roig és el responsable de la regidoria de sostenibilitat, que hem de canviar d'una vegada, hem de ja fer alguna cosa per canviar aquesta situació. El que jo he comentat, i fa poc que he comentat amb l'alcaldessa, és que el tema de la draga portem pràcticament una dècada. Portar la draga any rere any en busca d'una solució i durant una dècada no hem fet res, ni nosaltres ni les dues legislatures anteriors. No s'ha buscat una solució.
Sabeu què recordava, regidor? Sabeu què recordava? Diga. Aquest any fa 30 anys... 30, perquè va ser l'any 91, si no recordo malament, que el MOPU va plantificar a Sitges el primer projecte de regeneració de platges, que era una aportació d'un milió i mig de metres cúbics de sorra a la zona de la Fregata i que va comportar aquelles manifestacions contràries, absolutament contràries, a un projecte que suposava estrictament l'aportació de sorra. És clar, han passat 30 anys i hem donat moltes voltes, però continuem pensant que diríem que per tots els governants o totes les persones que han tingut responsabilitat de govern, és una qüestió absolutament incòmoda, aquesta.
Sí, és incòmoda, però no, i no és una solució. La solució és senzilla. Comencem a obrir les rieres que teníem a Sitges històricament de tota la vida i aquesta regeneració serà natural. No? Les rieres estan com estan, hem de començar ja a actuar la riera de Ribes, netejar tota la riera aquesta i això ajudarà a una regeneració ecològica. I és una situació molt complicada. Tenim la costa que tenim i sobretot des de fa 30 anys, com deies tu, hem tingut una cosa que es diu canvi climàtic i que de vegades se'ns oblida que està canviat, la climatologia està canviant. I les temporades que hem viscut aquest any i l'any passat no eren normals, eren temporades que no havíem viscut mai i tot això ha canviat. Aleshores, ha de canviar també la mentalitat dels regidors i de la llei dels governs.
Us ho dic perquè, preguntant-ho d'una manera més explícita, en algun moment se'ls haurà de comunicar als responsables de les guinguetes de les platges, a l'Associació de Serveis de Platges, que en el futur no hi haurà tants concessionaris a les platges, perquè les platges seran d'una altra manera, perquè el que hem viscut en els darrers anys no serà el criteri de futur?
Sí, en algun moment aquest moment arribarà. De fet, estem treballant amb el pla d'usos de platges, la concessió de platges acaba aquest any. I van renovar un any més, acabarà l'any que ve, hem de treure una concessió nova i n'hi hauran canvis, però és que n'hi hauran canvis perquè la situació ens obliga que n'hi hagin canvis. Jo crec que també una part d'aquest sector econòmic s'ha de reciclar també en virtut de la situació que estem ara. No és una situació provocada per la política ni pels polítics, això ho hem de dir clar, és una situació que provoca la naturalesa i hem de fer que la naturalesa sigui el seu curs i nosaltres ajudar-la. No? El que no podem posar, com es sol dir, és posar portes al camp. En aquest cas no podem estar sempre posant un parxa i sobretot hem de buscar una solució definitiva per tots.
Ens ho heu posat en safata, però. Aquestes famílies que en el futur no estiguin a la platja, què podran fer?
No sé, però nosaltres Sitges té moltíssimes més possibilitats i estem treballant perquè el canvi, un canvi de model econòmic que no basculi tot en torn al turisme. jo crec que el turisme de Sitges és el principal turisme i és el principal motor econòmic del poble i és el principal turisme de Catalunya. Som un poble privilegiat en aquest sentit. Hem de continuar treballant, però hem de canviar, hem de millorar. Més que canviar, hem de millorar aquest turisme, un turisme intel·ligent, un turisme que tingui una altra forma d'interactuar també amb el territori, que sigui respectuós amb el territori, sobretot posar la sostenibilitat a sobre de la taula i anar a buscar un altres jaciments d'ocupació i una altra via de treball.
Tornem a fer marxa enrere en el temps, perquè a principis dels anys 90, en aquell pla estratègic que en el seu dia va impulsar el govern de Jordi Serra, però també en el que han fet els successius governs a l'Ajuntament de Sitges, direm que cada legislatura ha posat sobre la taula la necessitat imperiosa que Sitges trobi complements a l'economia turística. O a la, per dir-ho d'alguna manera, que no sigui l'economia especulativa. I, en canvi, el que continua funcionant, o el que continuen veient molts ciutadans, i entre ells nosaltres, i els regidors, òbviament, també, és com l'economia de la construcció, que està basada també en bona part en l'economia especulativa, més que en l'economia productiva, tot i que hi participin molts sectors, continua sent la que contrapesa l'economia turística i, en canvi, Sitges, en aquests darrers 30 anys, no ha trobat o no ha sabut trobar o no ha pogut, pel que sigui, cap altre sector que generi un mínim pes econòmic a la seva economia.
Sí, això ha passat sempre, però n'hi ha una diferència, n'hi ha una cosa que és comuna a tots els governs, que és la capacitat inventiva, la capacitat de lideratge, la capacitat de treball. No tan sols els governs socialistes, els governs convergents també han posat sobre la taula projectes estratègics que eren fantàstics per la ciutadania de Sitges, però faltava els diners. Això sempre també és comú a tots els governs. Nosaltres ara creiem que estem en una situació extraordinària, amb els fons europeus del Next Gen. Estem en una situació extraordinària també amb el govern central que vol apostar per una nova economia digital i transformadora i creiem que hem d'aprofitar aquesta possibilitat. No tan sols des del sector públic, sobretot des del sector privat. I nosaltres treballarem i de fet, estem treballant ja amb el sector privat per presentar grans projectes quan s'obri la finestra del Ministeri del Next Generation. I hem de buscar aquesta via, sobretot. És una qüestió d'una transformació digital, la transició ecològica i la inclusió social. Són les tres pates que s'han d'empeltar a treballar.
Fins on pugueu explicar, o fins on tingueu al cap, o fins on han arribat aquestes converses. Sou el regidor de projectes estratègics. Luis Miguel García pensa en recuperar l'esperit d'alguns projectes que ja van ser, diguem-ne, protagonistes en el passat, de diferents estratègies o intencions, o és un començar de zero en altres àmbits que no siguin, jo què sé, els culturals o d'altre tipus dels quals se'n va parlar en legislatures anteriors?
Es poden recuperar projectes anteriors, però s'han d'adaptar a l'època que estem. Estem en l'era digital i això no ho hem de posar sobre la taula. Estem en una era digital que és totalment nova per tothom. I nosaltres sí que podem recuperar i de fet, algun projecte està sobre la taula, però el que hem de treballar és, sobretot, fer buscar la manera d'aportar noves empreses tecnològiques que s'instal·lin noves empreses tecnològiques. Tenim aquí l'exemple de la Fundació de l'Ave Maria, l'Institut de la Robòtica. Ja estem parlant amb la Fundació de l'Ave Maria. De fet, abans d'ahir vaig tenir una reunió amb ells i la setmana que ve ja tindrem una altra. I estem parlant amb altres empreses que alguns estan arrelades aquí a Sitges, són altres, els responsables de les empreses viuen aquí a Sitges i són empreses de primer nivell, tant nacional com internacional i mundial. I estem treballant en projectes de futur, que creiem que són projectes molt il·lusionants, no podem dir moltes coses, no podem donar pistes tampoc, i són molt, molt il·lusionants i són projectes que generaran, crec jo, sobretot, molta ocupació relacionada amb la intel·ligència, l'artificial, el turisme intel·ligent, la digitalització i sobretot aprofitarem també la Ave Maria per el tema de la robòtica, la dependència.
Deixeu-me que estiri una mica per aquí. Per aquest cas específic de l'Ave Maria, perquè em vàrem saber el trasllat de les dependències de l'Institut de Robòtica a Ribes a partir de la proposta que els va fer l'Ajuntament de Ribes, Us he sabut greu, això? Perquè és que estava tot molt ben... Vaja, si no recordo malament, vàrem parlar amb l'Antoni Reverter l'any 2014, fa 6 anys llargs, i hi havia uns terrenys, hi havia unes possibilitats. Què ha passat amb això? Perquè aquells que puguin dir, mira, al final resulta que tan ben posat que estava perquè l'Institut de Robòtica tingués veritablement les seves dependències aquí, podés unir tots aquests departaments que estaven escampats pel poble en un lloc concret. S'havia parlat d'uns terrenys a la vora de la comissaria dels Mossos d'Esquadra, després es va parlar d'uns terrenys a la Plana, al costat del que podia ser un nou edifici de l'Escola Pia, i al final ha anat a parar Ribes. Què ha passat aquí?
No, el tema de Ribes, bueno, l'alcaldessa de Ribes i el seu equip va
estan més llesta o què ha passat aquí?
Sí, no, suposo que sí.
No, ja.
Que s'han agafat una mica adormits, però no, bé, el tema de Ribes està molt encarat al projecte Nevalalón i a l'envelliment actiu, i tot el tema de l'Institut de la Robòtica i les apartaments assistencials, jo crec que això es quedarà aquí a Sitges, ja tenim converses molt, molt, molt avançades i la setmana que ve segurament podem ja començar a tancar coses. Jo no tinc cap dubte que l'Ave Maria es quedarà a Sitges i l'Institut de la Robòtica es quedarà a Sitges amb una ampliació potent.
A partir del que dieu, hem d'entendre, per tant, que la intenció del govern, en aquest cas explicitada pel regidor de projectes estratègics, seria que Sitges apostés per l'economia de la tecnologia.
Sí, són tres potes, tres vies les que tenim, que és la transició energètica, la transformació digital i la inclusió social. El que no podem fer tampoc a les dues primeres és deixar ningú enrere. Això, la inclusió social, és vital en els projectes que nosaltres estem treballant, i són aquestes tres potes que estem treballant: transició energètica, transformació digital i inclusió social. I aquí estem totes les regidories, totes. De fet, aquesta setmana des del projecte estratègic s'ha parlat ja amb, jo crec que queden dos regidors per parlar, s'ha parlat amb tots els equips de totes les regidories. Totes les regidories han presentat les seves propostes o les seves idees del que hem de fer. S'està recollint tota aquesta informació i sortiran, no sé si tindrem 30, 20, 30 o 40 projectes, i d'aquests 20, 30 o 40, pues agafarem 3 o 4 o 5 per anar a defensar-los allà on calguin, tant a la Generalitat de Catalunya com al govern de l'Estat.
Probablement per moltes empreses Sitges té aquell valor que tothom ja ha interioritzat, que és l'entorn, òbviament, la qualitat de vida i de treball que pot proporcionar la vila, i hem de suposar que l'altre plat de la balança hi ha el preu del sol respecte a altres indrets que poden oferir un preu del sol, una logística, una infraestructura, a un preu més econòmic. Aquest és el principal hàndicap que poden tenir les empreses per instal·lar-se aquí, el preu del sol?
Sí, primer també la manca d'espai, d'espai... El públic, sí que... Sí
este
que
es el resultado principal de la búsqueda.
Perdó.
Buscava tecnologia.
Sí, el mòbil, connectat.
Dèieu. Tenir espai públic, hem de suposar, per poder...
Hi ha un dèficit d'espai privat per a equipaments privats, i això és el que estem treballant en aquesta línia també, perquè el primer que hem de tenir perquè les empreses puguin venir o vinguin a Sitges és poder donar-los un espai on instal·lar-se. Crec que també és un tema que ho tenim ben encarat amb el regidor d'Urbanisme, l'Eduard Terrado, que estem treballant en aquest tema. Tenim pendent també una reunió d'equipaments per tancar aquest tema. I tenim una cosa, nosaltres tenim una cosa a favor que no la té ningú altre. Ni ho té Màlaga, ni ho té Les Palmes, ni ho té les Illes Balears, que és la... situació estratègica que té Sitges, que és una situació estratègica entre dos aeroports, com el de Reus i el de Barcelona, les vies de comunicació que tenim en tot el territori, i sobretot Sitges és Sitges. Té una marca, té un reconegut al llarg de l'estat i al llarg del continent, i tenim, som uns privilegiats. Tenim un espai aquí fantàstic, tant arquitectònicament com culturalment com socialment, i jo crec que això és un avantatge que no té ningú altre, que tan sols tenim nosaltres.
Anem una mica pel turisme de peu de carrer. Com estan les obres de Can Milà?
Molt bé, Molt bé. Sí, l'únic que aquí a Can Vila, l'únic que està molt bé i segurament obrirem abans del que estava previst, passa que el regidor de turisme és massa maniàtic, no maniàtic, dels planells que teníem de quan havíem començat a estudiar el tema de Can Vila, ha passat una pandèmia pel mig i s'han donat compte de que la tecnologia avui, el tema de les videoconferències com avui, és una cosa que s'ha de posar a primer nivell de prioritat i hem fet algun canvi en aquest sentit, però bueno, està molt bé, els treballadors estan contents, han anat ja un parell de vegades a veure les obres, com quedarà l'equipament, i jo crec que serà un centre de visitants, un referent tant a nivell nacional com a nivell estatal, no tinc cap dubte.
Parlàveu més o menys que tal com estan anant les obres, hi ha una certa probabilitat que es pugui avançar l'obertura del centre?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que el mes de juny, potser a final de maig, podríem ja tenir el centre engestit.
Qui vindrà a Sitges aquest estiu?
Qui vindrà?
I com es pot, agafant les paraules anteriors del regidor, no serà un estiu com els que eren, tampoc serà un estiu com el de l'any passat?
No. No, i nosaltres des de turisme començarem a fer campanyes de promoció molt potents i tindrem que adreçar-nos al turisme nacional, al turisme del sud de França, depenent també de com estigui la frontera en França, el turisme de l'Aragó, del País Valencià, de les Illes Balears, turisme de 300-400 quilòmetres a la rodona. Si tenim la sort en el tema de la vacuna, que d'aquí a 4 mesos o 5 mesos que manca per l'estiu, aquestes fronteres s'obrin una mica més, pues anirem a buscar turisme on calgui. No tenim cap problema a buscar turisme on calgui.
S'haurà d'anar a buscar turisme on calgui, però molts apunten, i segurament el regidor deu haver llegit un munt d'articles sobre la qüestió, com també els responsables del sector, que el nou turisme que ha de venir, no pot caure en alguns pecats del turisme que hem tingut. En quins pecats no s'ha de caure?
No, és que el turista que vindrà també ha patit aquesta pandèmia, també s'ha tingut que adaptar. I jo crec que el nou turisme vindrà amb persones que respectaran l'entorn, respectaran el medi ambient, els hem de donar aquesta, no oportunitat, sinó aquesta obligació, els hem d'obligar a respectar l'entorn, a respectar el medi ambient, un turisme sostenible, un turisme digital, un turisme intel·ligent, un turista que tindrà el seu mòbil o la seva tablet, tindrà tota la informació que necessiti del municipi, tant en la informació cultural, informació esportiva, informació d'activitats socials, restauració, hotelers. I jo crec que serà un turisme intel·ligent. El turista que vindrà a disfrutar, vindrà a gaudir, vindrà a passar-s'ho bé i sobretot vindrà a respectar també l'entorn que l'està oferint aquesta possibilitat de disfrutar i de gaudir.
Hi haurà oportunitat de controlar molt això? I ho dic perquè, per aquells que pensin, bé, venim d'on venim, de molta gent que està a prop de la ruïna i que ha passat un any absolutament desastrós. Que quan es puguin obrir les portes, és obvi que farà el possible perquè hi hagi com més gent millor al seu local per facturar com més millor, etc etc. I a l'altre costat hi haurà aquesta consciència d'anar en calma, que no podem estirar més el braç que la màniga, que no pot haver tanta gent perquè si no tornarem a caure. Això serà conciliable, aquesta necessitat que hi ha, sobretot després d'aquest any tan dolent i dels ajuts que no han arribat sempre quan havien d'arribar amb dir, bé, ara ens cal frenar una mica perquè això ha d'anar amb un altre registre, ha d'anar amb uns altres paràmetres. Això serà possible, de debò?
És que dependrà de factors que se'ns escapen a nosaltres. No sabrem com estarà la situació sanitària d'aquí a 4 o 5 mesos. No sabrem si les terrasses dels restaurants podran obrir al 100% de capacitat o n'hi haurà limitacions del 50-60%. No ho sabem. Nosaltres, des del govern, farem tot el que calgui per promocionar la vila, per ajudar al sector econòmic, al sector de l'hostaleria, de la restauració i sobretot també al sector de l'oci nocturn, per ajudar a pal·liar una mica els efectes del que han passat, però sobretot volem posar sobre la taula el futur, treballar de cara al futur, que puguin ells no volen ajudes, el sector econòmic no vol l'ajuda de l'Ajuntament. I no és que ho digui jo, a mi m'ho han dit en una reunió, no volen l'ajuda, volen que l'Ajuntament es posicioni al costat d'ells, perquè és l'únic sector econòmic que tenim. I ells demanen que es posem al costat d'ells per treballar plegats, i això és el mateix que jo demano al sector econòmic. Treballem plegats, treballem junts i segur que arribarem a un bon acord i segur que arribarem el dia que obrirem les portes de Sitges per a que vingui tota la gent a disfrutar de la nostra vila.
Es va reconduir la situació de la taula de treball, d'alguna manera, de reactivació, però teniu la sensació, en aquest any que heu viscut, i òbviament heu viscut la pandèmia en primera persona com a regidor de turisme, que el sector està dolgut per alguna cosa?
Sí, bueno, no és una sensació, és que ho han dit.
Si continua dolgut, que ho han dit en el seu moment, òbviament, i ho van dir d'una forma molt vehement, està clar, el sector turístic, el sector comercial, el sector de l'oci nocturn, no cal ni dir-ho.
No, ni el regidor de turisme ni la resta de regidors del govern ni l'alcaldessa és impermeable a aquesta situació. Nosaltres som conscients de com està el sector i ho han passat molt malament, ho estan passant molt malament, i les crítiques que van fer al seu moment eren crítiques segurament, primer, que eren constructives i segurament que tenien tota la raó. Era una situació que no havíem viscut mai. Però d'aquesta mateixa situació també ells van entendre que aquesta situació, per desconeguda, va arribar un moment que ells mateixos van entendre que l'Ajuntament no podia fer més, que ja havia arribat a un límit, que és que ja no podem fer més. I jo crec que la situació es va reconduir bé, malgrat alguna discrepància, que sempre hi haurà, o sigui, no, això és així. Però el sector econòmic, el sector de la restauració i de l'hostaleria, van entendre que l'Ajuntament va fer tot el que podia fer, segurament més, però va arribar un moment que és que ja no podíem fer més, ja tenim una capacitat i tenim unes competències molt limitades en aquest sentit. I jo crec que és una situació dramàtica, però és una situació que podem entomar-la aquest 21 d'una manera una mica més d'il·lusió, una mica més d'esperança.
Anem a parlar d'una qüestió que també afecta la imatge de la vila i que d'alguna manera també li va tocar viure de prop a Luis Miguel García en els seus dies com a alcalde accidental, si ho podem dir d'aquesta forma. Com resoldríeu la qüestió de CESPA? D'aquesta mena de vaga per aquí mig ficada, en el moment en què veu ser alcalde accidental, veu viure aquest conflicte amb els treballadors, aquest conflicte del qual se n'ha parlat poc més des d'aleshores, però que no dona la sensació o que s'hagi desactivat o que s'hagi reconduït així d'una manera oficial. Com ho veu viure i si veritablement creieu que el servei ha de millorar encara de manera ostensible o no?
La segona pregunta, la resposta no és clara, és molt clara, sí. Sí, o sigui, el servei s'ha de millorar, però és que no tan sols s'ha de millorar, s'ha d'adaptar. Tornem al que parlaven abans de l'era digital en què estem. El servei s'ha d'adaptar, el contracte que es va fer al seu dia ha passat una pandèmia pel mig i també ja ha quedat obsolet. És que això, aquesta pandèmia a tothom s'ha fet canviar el xip de com pensem fa escassament un any. Tema de la vaga, jo des del primer dia, bueno, jo avui a les 12 tenia que estar a la delegació de govern amb els meus companys a una manifestació de l'UGT i no pude arribar. Ja l'he dit per culpa de Vicent Morando.
No, culpa meva, eh?
No pude estar, bé, jo sóc vinc del món sindicalista. Jo
per això us ho pregunto, com que sou cap vell en aquest aspecte i sabeu com funcionen aquestes coses, Per als que no ho vivim de dins, què passa dins aquesta empresa perquè tot costi tant?
Jo no sé el que passa dins d'aquesta empresa. Jo sé que el regidor del Monasterio parla amb ells dia sí, dia també, i està molt ficadíssim amb aquesta empresa. Quan hi ha un problema és el primer que es posa endavant per buscar solucions. Però referent a la vaga, jo crec que n'hi ha un sindicat que no va entendre la manera de reclamar una sèrie de drets i crec que es va equivocar. Però ho dic jo i ho va dir la gent de Catalunya i ho ha dit també l'Inspecció de Treball per les notícies que jo tinc mitjançant la UGT. De fet, es va desconvocar la vaga, no saben si hi ha algun acord, perquè no han dit res, no, no, sindicat de la CGT no ha dit res, no sabem si hi havia hagut algun acord o quina mena d'acord, però el principal, el sent que hem de quedar, el principal missatge és aquest. Hi havia un problema, s'havia de solucionar, l'Ajuntament era un damnificat, no era part, com alguns han dit, que era la culpa de l'Ajuntament, no, l'Ajuntament era el principal perjudicat d'aquesta vaga, que era un conflicte laboral entre uns treballadors i una empresa, i els principals perjudicats són primer l'Ajuntament i segon la ciutadania. I l'Ajuntament es va posar des del primer moment, el Jaume Monasterio es va posar a treballar i a intentar mediar entre els treballadors i l'empresa, i al final també el Departament de Treball de la Generalitat i l'Inspecció de Treball sembla que hem arribat a un punt d'acord i que la cosa va bé. Esperem que continuï així. Ara, això sí, contestant a la teva segona pregunta, s'hi ha d'adaptar i s'ha de posar també aquesta empresa en la situació en la que estem.
Ara ho exigero i em matiseu si convé. Per aquelles persones que diguin, home, és que resulta que paguem més del que pagàvem, que hi ha un contracte nou, que costa trobar, i això és una qüestió que l'experiència dels anys ho diuen, quan les coses van bé, abans d'ahir, ja es diuen bé o altre. Quan no van tan bé, costa aleshores a dir les coses. I ara estem en un moment en què tenim aquella sensació que ningú diu en veu alta si el servei de neteja va bé, perquè també és una qüestió tan incòmoda com les platges a hores d'ara, parlar del servei de neteja. I en canvi, ha passat un any des de la implantació del nou contracte i ja, parlem amb Luis Miguel García, com molts altres regidors poden dir que no, que jo encara no veig el que hauria de veure des del punt de vista de la neteja. Està costant molt això també.
No sé, el que ho digui jo.
No, el que portem un any i que encara costi molt poder resoldre la qüestió de la neteja.
Sí, jo, si posem prioritat sobre la taula amb aquest tema, el primer que hauríem de fer tots, és generar menys residus.
Això per descomptat.
Això sí que seria una obligació de tots i és un objectiu que hem de fer, generar menys residus. Això ajudarà. Però sí, evidentment, el contracte de la neteja tal com es va redactar s'ha quedat obsolet, però com tantes altres coses, això no és ni bo ni dolent. El que és bo és que des del govern ho sabem, ho entenem, ho hem detectat i mirarem de trobar solucions.
Què proposaríeu? Una modificació del contracte?
No, una modificació del servei. No, jo no modificaria el contracte, però una modificació dels serveis i de com s'ha de fer la recollida, sobretot la recollida de residus del comerç. S'ha d'estudiar si el sistema que tenim ara és el millor o hi ha un altre, el tema d'horaris. Jo crec que hem de millorar el servei, no? El contracte jo crec que ja està bé i ja no hem de donar més voltes. Ara s'ha de buscar noves solucions al servei. I sobretot, reduir els residus.
I en 30 segons, regidor, per Setmana Santa, tothom tancat encara?
Espero que una mica menys. Espero que una mica més. Jo sempre sóc optimista, després passa el que passa, però espero que per Setmana Santa puguem anar a sopar als restaurants, puguem anar a fer el vermut a hores normals, puguem sortir més de casa. Jo crec que s'hem guanyat aquest privilegi de poder sortir de casa i poder fer vida normal. L'hem guanyat durant un any que ho hem passat molt malament.
A veure si és així. Són les 11. Hem parlat amb Luis Miguel García. Luis Miguel García, cap de llista del PSC. Gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Fins la propera. I a tots vostès, demà a les 9 i tornem. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.